És hora de mirar cap al cel, és hora de mirar cap a l'univers i observar les galàxies. Avui en volem parlar amb en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Pau, benvingut.
Avui anirem bastant més lluny.
Sí, hem estat parlant de dels cúmuls, de les nebuloses, vam parlar de les estrelles i ens quedaven les galàxies. Bé, ens quedaven, deu venir més coses, però vull dir que les galàxies les teníem pendents de parlar-ne. Per començar, què és o com definim una galàxia?
De manera senzilla, és, si entenem les estrelles com vivendes, un cúmul podria ser doncs una illa de cases, una galàxia seria una ciutat o un barri, depèn de com es vegi. Però seria una acumulació estructurada en la qual podem trobar aquestes estrelles en zones diferents, en edats diferents, en entorns diferents, però que comparteixen un espai.
N'hi ha de mides molt diferents, entenc, també.
Sí, de mides i de formes. Tenim galàxies nanes, galàxies molt petites. Per exemple, al voltant de la nostra pròpia galàxia n'hi ha dues de nanes que orbiten, que es diuen els núvols de Magallanes, molt visibles des de l'hemisferi sud. Un espectacle visual espectacular. Mira, redundant, però
com es veuen així, si ara l'haguessin de dibuixar, perquè els oients se facin una idea?
Doncs núvols, precisament dos núvols lluminosos, que per això es diuen els núvols de Magallanes. Al final són dues estructures, que són acumulacions d'estrelles poc definides, diguem, no tenen una forma molt marcada, que quan Magallanes navegava en la seva aventura per fer la volta al món, doncs les veia curioses i els hi va posar aquest nom. I va dir, va, són els meus, els núvols de Magallanes.
I que són galàxies, però petites.
Són dues galàxies petites. Després d'aquestes galàxies petites, en general, les galàxies que podem trobar solen tenir forma espiral.
Forma espiral. Mm-hmm.
Sí. Una cosa que encara no tenim del tot clar per què. Encara s'estan formulant moltes teories sobre per què són espirals les galàxies. Perquè no és perquè girin, però el fet de que girin hi té a veure. És un tema
complicat. Jo ara, així, a simple vista, t'hagués dit, això me deuen girar i al mig deu haver-hi alguna cosa que trau, no?
Però el fet de que girin hauria de ser que a mesura que van girant es van enroscant.
Sí.
Si això fos cert, no es podria mantenir aquesta estructura espiral, perquè han girat tant que haurien sigut capaços de trencar
o de col·lapsar entre ells.
De generar molts braços dintre d'aquesta galàxia.
I en canvi sempre té la mateixa forma. És a dir, una galàxia que té aquesta forma espiral la manté sempre?
Hi ha certs canvis, però en general les estructures dels braços, que és el més dinàmic, es manté bastant en el temps. Hi ha una part central que pot girar com un sòlid rígid, com una barra, però la resta doncs té un cert arrossegament. Hi ha galàxies que giren en el sentit de l'espiral, que són les leading, i altres, que això és fort, que giren en contra de l'espiral. I tot i així, l'espiral es manté.
Caram.
Sí. Aquestes són galàxies interessants, però també existeixen.
I com s'explica? O sigui,
ara mateix, bastant insatisfactòriament.
Clar, pensava, físicament com expliquem aquest fenomen?
És difícil. És difícil perquè estudiar una galàxia no és estudiar un cos qualsevol, és estudiar un conjunt de cossos, cadascun amb les seves interaccions, amb les seves òrbites tancades. Llavors, hem d'estudiar el moviment individual, com a molt podem unir-los en conjunts, com si fos un fluid, no? De tot un conjunt de zones.
Clar.
I acabem definint diferents zones, perquè es mouen diferent. Tenim una zona al centre que pot ser-hi o no ser-hi, que es diu la barra, que aquesta barra, doncs, com el seu nom indica, gira com una barra, gira rígidament. La resta, que és la zona més dinàmica, si va en el sentit, diguéssim, a favor de corrent, guai, és més senzill d'explicar, tot i que déu-n'hi-do la dificultat que suposa. Si va en contra, ja és molt més difícil. El que hem d'aconseguir és una teoria que sigui capaç d'explicar-nos tot. És a dir, tant les que van a favor com les que van a contrapèl, diguem-ne.
I no la tenim encara?
Encara no. Tenim teories que fan una explicació semisatisfactòria o que tenen una visió que és desenvolupable cap a una teoria més completa, però no tenim una teoria que diguem, és això.
És aquesta.
Segur que és això. No. Ah.
Se'ns escapa, en què se'ns escapa, Pau? Perquè, evidentment, i això al seu moment, la física quàntica, i ara no hi entrarem, perquè si no us poseu en un jardinet. Mm. Però tenim una sèrie de lleis que hem anat fent, no? I més tu ens has anat explicant, no? Tots els diferents investigadors que han anat desenvolupant lleis diverses que després han tingut tot el seu efecte. Però clar, entenem que encara ens en deuen faltar quan trobem coses que no les acabem d'explicar amb el que tenim, no?
I tant, i tant. O sigui, ara amb el tema de les galàxies fem servir gravitació, és a dir, ho treballem tot gravitatòriament. Què passa? Que hi ha una quimera aquí, un monstre que ens ha aparegut, que és, mira, per fer-ho molt senzill, bueno, ara clar, la gent no m'ha vist mai, o si m'han vist potser no recorden, no? Però jo sóc així primet i llavors tu em mires i assumiries que estic al voltant dels 60 quilos, poc més, no? Doncs imagina't que jo em pujo una balança i peso 500 o 600 quilos.
Clar.
I tu mires i dius, què?
Com pot ser això?
On està tot això?
Clar.
La galàxia ens ha fet aquesta jugada, precisament. Observem tot un conjunt de materials, assumim una massa, anem a veure quant pesa i diem...
Ui.
Falta molta cosa, moltíssima cosa. No anem amb una balança a buscar això, sinó que el fet de que pesi una quantitat o en pesi una altra és el que acaba definint com gira, per un tema que ve derivat de les lleis de la gravitació, no? Llavors, si realment la galàxia gira com ho fa, amb les mesures que tenim, ha de pesar molt més. Per tant, hi ha una matèria invisible, una matèria fosca, que ens està fent la guitza. I aquest és el primer problema que apareix a l'hora d'intentar definir o estudiar una galàxia. Que hi ha una gran incògnita, que no la pots saltar, te l'has de menjar. I encara que tu no sàpigues què és, perquè no ho sabem...
Clar, però hi és. Que... No pots obviar-la, que no hi és, no?
No pots en absolut. Llavors, què hem de fer? Com hem d'afrontar aquesta situació? Doncs la manera d'afrontar-la és dir, vale, hi és... És fosca, no tinc ni idea de què és, però hi és. I llavors definim aquesta matèria fosca com una de les variables a tenir en compte. Això és només un dels motius que fa més difícil el fet de...
D'estudiar una galàxia.
Sí.
En una galàxia, Pau, hi ha sempre... Clar, nosaltres... tu dius, és un conjunt, no? És com si fos un poble, ple de coses. Sempre hi ha algunes coses que hi són fixes? Ara pregunto, una galàxia hi ha... estrelles, planetes que orbiten, no, certs... Hi ha algun patró que sempre sigui igual?
Estrelles n'hi ha sempre. Aquestes estrelles necessàriament acabaran formant cúmuls i hi haurà nebuloses que acabaran donant lloc o hauran donat lloc a aquestes estrelles. Aquests tres elements hi són comuns. Una altra cosa que sembla que és bastant comú és que al centre aquestes galàxies tinguin un forat negre supermassiu.
Que això va sortir ara fa relativament poc pel públic en general. Recordo que es va dir que la nostra galàxia ni semblava que n'hi havia un, o no sé si això era una fake o no, però es va comentar.
No, és completament cert i està fotografiat. Si tenim dues fotografies de forats negres en la història de la humanitat, dues. Una és del centre d'una galàxia supermassiva i el·líptica, que són galàxies que són tan bèsties que perden aquesta estructura espiral, que són de lo grans que són, i el de la nostra, que es diu Sagitari A estrella.
I aquest no s'havia descobert.
S'havia descobert...
Però no s'havia fotografiat.
Però no s'havia fotografiat, exacte.
Ara tenim la prova física.
Hi va haver un premi Nobel fa poc per una de les membres de l'Andrea Goetz, si no recordo malament, que vaig tenir la sort de sentir una ponència seva, gran divulgadora també. I ella, estudiant el moviment de les estrelles properes al centre de la galàxia, havia sigut capaç de determinar que allà al mig hi havia una cosa molt i molt massiva, que només podia respondre a un forat negre. O sigui, va descobrir indirectament aquest forat negre.
Clar.
I el fet de fotografiar-lo, l'únic que va fer va ser donar-li la raó.
Clar, clar, clar. Però no té per què estar en totes les galàxies, o sí?
Creiem que lo natural és que hi sigui. Si hem entès bé com evolucionen les galàxies i amb les dades que tenim, sembla que la mida d'aquest forat negre està lligada amb la mida de la galàxia. Cosa que vol dir que d'alguna manera acaba influint en la manera com creix. Això ja, que hi hagi aquest lligam, ens vol dir que és una part bastant elemental. Ara bé, no hem observat forats negres, no tenim indicis d'haver observat forats negres en totes les galàxies. Sí, en totes les properes, però no en totes, perquè no tenim la possibilitat realment de fer-ho.
Aquesta galàxia es mou, no deies, a vegades d'una manera, a vegades d'una altra. Per tant, si està en moviment, pot interactuar una galàxia amb una altra? És a dir, poden xocar dues galàxies?
Pot i ho fa. Les galàxies creixen així. Ens hem d'imaginar que la vida d'una galàxia és una mena d'arbre ramificat en el qual anem tirant enrere i venim de galàxies més petites que s'han juntat. I això, aquest merger, que és com es diu, aquesta fusió entre galàxies, és un procés molt interessant. Perquè a diferència del que podem pensar, mira, doncs, com dos trossos de plastilina, no? Es junten i ja. No, no, hi ha molt més que tot això. Quan xoquen dues galàxies, hi ha alteracions en la seva estructura, hi ha alteracions en la distribució de la seva matèria, també en la distribució de la seva matèria fosca,
clar,
perquè són els halos de matèria fosca el que ve a xocar aquí. Hi ha coses interessants amb els forats negres del seu interior, que s'acaben fusionant l'un amb l'altre, i això genera ones gravitacionals.
Clar.
Una altra cosa bastant recent que ens donarà en el futur per parlar de més coses. Uf, tenim tants temes.
És que l'univers és molt gros.
És molt gros.
Tenim moltes coses per
parlar. És molt, molt gros. Doncs hi ha tot un conjunt de processos que acaben definint com serà aquesta galàxia del final. I en base a aquesta galàxia i a com és, doncs la podem ubicar en el diferents edats de l'univers. Si ens n'anem a un univers molt pretèrit i mirem totes les galàxies que hi ha, veurem que aquesta distribució és molt diferent a la distribució que trobem a dia d'avui.
Clar, per tant, quan observeu una galàxia, aquella galàxia pot haver sigut el fruit d'altres galàxies i depèn de l'edat que tingui, no? I pot haver vingut.
Pot haver sigut i normalment ha sigut. Perquè per arribar a veure una galàxia prou grossa hem de venir d'un conjunt inicial de petites poblacions aïllades d'aquestes estrelles que havíem dit que eren només amb hidrogen, que poden haver format aquests cúmuls que acaben col·lapsant i potser formant un forat negre molt gran al seu interior, i això és una de les possibles llavors del que podria ser una galàxia. I a partir d'això, doncs, es van juntant i van formant els monstres com la Via Làctea, com la famosa galàxia d'Andròmeda, que és la més propera a nosaltres. I bé, doncs aquestes col·lisions són un fet.
Clar.
A la nostra galàxia és un fet palès. Gaia, que sembla que sempre hi orbitem, però és que ho foten molt bé, han sigut capaços d'observar un resultat d'una col·lisió de la nostra galàxia amb una galàxia més petita.
Això de fa temps enrere.
De fa uns milions d'anys, que la Via Làctea es va cruspir la galàxia nana de Sagitari i la va integrar.
Uh-huh.
Què ha causat això? Doncs igual que quan tirem una pedra a l'aigua fa com una mena de remor, una mena d'onadetes, també hi ha onadetes fruit d'aquesta ingesta, no? I podem veure les onadetes que venen d'haver-nos cruspit la galàxia nana de Sagitari.
Clar. Per tant, tenim galàxies que es poden anar cruspint altres galàxies i cada vegada ser més grosses, no?
Fins al punt de formar monstres tan bèsties com M87, la galàxia de la que vam fotografiar el primer forat negre. Una galàxia immensa en la qual, doncs, veiem una gran bola, una elipse, que a dintre, doncs, estrelles, forats negres, nebuloses, el que vulguis. Però sí que té un contingut de gas i pols més baix que, per exemple, el de les galàxies espirals. Són estrelles que, en general, doncs, són galàxies que estan en un estat evolutiu més avançat.
Quantes galàxies coneixem?
Uf! La cosa és que en coneixem més de les que hem arribat a catalogar.
Mm?
Tenim galàxies que sabem que hi són, però no hem tingut temps material d'anar i dir tu et diràs tal i ets així, perquè és que no som prous. Hi ha un exercici molt curiós que em van fer durant el màster, que va fer molta gràcia el fet de que pogués ser real, que es deia Padrina una galàxia.
Sí.
I un professor meu, el Miralda, doncs ens deia, ara agafeu en aquesta pàgina web on trobareu tot el registre de les galàxies que hi ha descobertes, us fiqueu en aquí, era un aplicatiu en el que tu podies apropar en una zona del cel, i escolliu una galàxia, per anar a veure una galàxia que no tingui dades. I les calculeu vosaltres?
I si feu això... Nom.
No, el nom no, perquè al final es deu a l'observador, no? Que és normalment una nau espacial o un robot. Però agafeu això i la caracteritzeu. I sí, tu acabaves l'exercici i tu havies aportat a la comunitat científica
dades,
doncs, prenent-te la molèstia d'agafar una galàxia desconeguda i donar-li dades.
Ara t'ho volia preguntar, ho has apuntat, Pau. Com es descobreixen aquestes galàxies? És a dir, les sondes que enviem, etcètera, aquí també hi ajuden? És un tema que hi ha des d'aquí, des dels observatoris que hi ha i amb tots els càlculs que feu, les podeu trobar?
Les galàxies, ara les properes ja estan totes catalogades, però en un inici el que es feia és mirar simplement els objectes nebulosos del cel. Topem amb Charles Messier un cop més, aquest observador de cometes, que en el seu catàleg també va trobar galàxies. El que passa és que inicialment, si tu no saps a quina distància està, tampoc tens punyetera idea de què estàs
clar,
veient.
Clar.
Has de trobar una manera de distingir-ho, sabent... Ara ja parlo d'un futur on tenim més eines i sabem mesurar aquestes distàncies. Doncs, sabent a quina distància està i quin espai ocupa la nostra galàxia, tot allò que sigui prou gran, aparentment, i estigui prou lluny, ha de ser necessàriament una galàxia. Perquè la seva mida real, pel fet de que nosaltres ho podem veure no com un punt, sinó com una extensió, ha de ser monstruós.
Clar.
Llavors, a partir d'aquí, anem mesurant. Veiem aquestes estructures, mesurem la distància a la que es troben, i després fent espectrometria, allò de mirar quins materials té a dintre, doncs també podem saber més sobre aquestes galàxies.
I clar, l'univers està estructurat en galàxies? O hi ha algú superior a la galàxia?
Hi ha algú superior a la galàxia. Igual que hi ha cúmuls d'estrelles, hi ha cúmuls i supercúmuls de galàxies. I per sobre de tot això, hi ha una xarxa, que és una imatge que si la busqueu a la Cosmic Web, sembla una mena de xarxa igual que les xarxes neuronals que estructura aquestes galàxies. Té zones més buides, té zones més plenes, però és una mena d'ordre superior del cosmos que es fa en forma de xarxa.
Ara m'has deixat sense paraules. És a dir, clar, m'estava intentant imaginar, clar, tu dius... És a dir, i com es veu aquesta xarxa? És a dir, jo una galàxia tots tenim al cap una mica la imatge, no? Perquè n'hem vist fotografies o recreacions, és igual, eh? Però com ens hem d'imaginar aquesta altra xarxa que està com per sobre de les galàxies?
Clar, penseu que la xarxa no és alguna cosa que puguem observar perquè en formem part. De la mateixa manera que no veiem la forma de la nostra galàxia.
Clar,
perquè
hi som a dins.
Som a dins. Què fem? Com la fem? Doncs agafem totes les galàxies que podem observar i les posem en un mapa en 3D, no? I diem, vale, sabem la distància a la que estàs tu i estàs en aquesta direcció. Tu aquí, tu allà, tu allà. Doncs tu acabes fent un dibuix, acabes fent una simulació i t'apareix aquesta xarxa, aquesta Cosmic Web.
I té un ordre?
Aquest ordre és una cosa que encara s'està estudiant, perquè el fet de que hagi generat aquesta xarxa no és obvi. És a dir, si tu t'ho pares a pensar, de fet, els cosmòlegs treballen amb la premissa de que l'univers és isòtrop i homogeni.
A veure, traduixo-nos això. Homogeni sí, però isòtrop?
Que la matèria està repartida en l'espai en totes direccions més o menys de la mateixa manera i doncs la trobem de manera més o menys igual. O sigui que és bastant... Acaba sent com un sòlid, que tu acabes trobant matèria per tot arreu.
A tot arreu.
Això per què es fa així? A nivell local clarament no ho és, però quan ho mires des de lluny, un cop més en tema de perspectiva,
exacte,
aproximadament sí. És molt senzill fer càlculs en un univers
clar,
així.
Clar.
Molt. Perquè no has de tenir en compte zones irregulars, no has de tenir en compte zones abruptes, límits... Clar, té un sentit que es faci això. Ara bé, dintre d'aquest univers isòtrop i homogeni, aquesta estructura de xarxa, si te la mires de prou lluny, sí que es compleix. De més a prop, el fet de que hi hagi aquests forats, aquestes zones amb més, aquestes zones amb menys, aquestes fluctuacions, és interessant perquè no respon a aquesta premissa. I això, doncs, té un interès que encara està en debat.
I que, evidentment, s'anirà estudiant i per això podríem fer seccions durant molt temps perquè sempre aprenem coses noves.
Durant molt de temps, i tant.
Fantàstic. No sé si ens hem deixat alguna cosa de les galàxies. La nostra galàxia ha d'anar a topar amb alguna altra d'aquí X temps?
Sí, la nostra galàxia està en rumb de col·lisió amb la gran galàxia d'Andròmeda. Però que ningú s'espanti. Perquè, per
no
començar, és probable que no. És probable que una galàxia que està 2 milions i mig d'anys viatjant a la velocitat de la llum, que és una barbaritat, i que viatja solament a 300 km per segon, que és molt menys d'un 1% de la i molt menys d'un 0,1% de la velocitat de la llum, doncs que això arribi a xocar amb nosaltres en un temps inferior al temps que li queda al Sol, és complicat.
És a dir, abans se'ns apagarà el Sol? Que no pas xocarem amb
l'altra
galàxia.
És probable. De totes maneres, posem que no. Posem que som capaços de fugir i d'anar a una altra estrella i començar una nova vida en un nou planeta. Si això hagués de passar demà, tampoc hauríem d'estar gaire preocupats, perquè quan dues galàxies xoquen, acaba sent molt... com dos fantasmes que es creuen l'un a l'altre, diguem. Com dèiem abans, la majoria és espai buit.
Clar.
Que de lluny el veus molt ple, però és espai buit. Llavors, són dos fantasmes que passen l'un a través de l'altre, no hauríem de patir per col·lisió d'estrelles, és molt, molt poc probable que xoquin dues estrelles, és més probable que et toqui la loteria un i dos cops, que no que arribin a xocar dues estrelles, i tenint en compte que estem lluny del centre de la galàxia, que és allà on hi hauria les castanyes, perquè els forats negres intentarien unir-se,
exacte,
estem bé.
Molt bé, doncs ens quedem més tranquils. Sí. Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic del Banyà, moltíssimes gràcies.
Bon dia.